Excel cada dia al matí amb nosaltres.
Doncs estàvem pensant més o menys en aquell programa de TV3 en el ja ho diré demà, Banda Ampla, és Banda Ampla, sí, en què es parlava dels joves aquesta setmana, i es preguntava així obertament, són maleducats, són educats, són com són, etc, i molt ens temíem, o menys més d'un jove, que es veien a venir tots els tòpics, aguts i per haver, que recaurien sobre els joves, oi? Roman, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Des del Centre de Reeducació de Vita, al carrer Pau Barbeig, número 16, com sempre, el nostre psicòleg i psicoanalista particular, i estàvem parlant la setmana passada, si no tant de l'educació, perquè potser sí que hi ha una qüestió de permissivitat aquí des del moment en què els pares deixen o permeten que la relació s'administri d'una determinada manera o diguem-ne que es palesi a partir d'un determinat llenguatge o d'un determinat, diguem-ne, manera d'expressar el respecte cap als altres, que després en la vida real això es pugui manifestar. Però ens havíem quedat en una qüestió molt simple, ens venies a dir, i ens sembla que seria un resum de les teves paraules, que cal que els nens i les nenes s'espavilin i, per tant, que els pares estiguin a sobre, però que no els resolguin tots i cadascun dels problemes que se'ls poden plantejar, encara que sigui amb una edat petita.
Sí, sí, efectivament. No, és a dir, el vincle, les maneres i les característiques del vincle entre pares i fills varia molt, no? És a dir, cada vincle és cada vincle, però sí que en els vincles amb els pares, més enllà de l'educatiu, hi ha l'experiencial, lo viscut, que deixa molta traça i, entre cometes, ensenya molt, mostra molt. El dels joves, pobres, és veritat que hi ha una sèrie de tòpics,
que cauen al damunt, no?
Sí, que s'hi cauen al damunt.
Maleducats, irresponsables, egoistes, en fi, pues els sí. Cau al damunt, ve tot un rosari de poques virtuts, vaja.
Sí, però que fixa't que té com un tint envejós important.
Perquè no? Em pensava que em diries això. Sí.
Oh, clar, és que fa molta ràbia. A qui li fa ràbia? A l'adult, que ja ha hagut de, diguem, incorporar tot això, que és responsable, que s'aixeca, que no pot fer... A veure, els joves, diríem, per això són joves, no? Perquè tenen justament aquesta... encara els està costant d'acceptar tota una sèrie d'imposicions que té la vida i busquen formes i maneres de realitzar això que els hi plau o que volen.
En parèntesi, ara hi tornarem, però és clar, fins a quina edat això? Aquells pares o mares que poden dir, home, tot això està molt bé, però és que ja té 23 anys, o en té 25, o en té 26, i continua fent el que li dóna la gana, i li és igual el que diguis o que deixis de dir. Hi ha una edat per cada cosa,
sí,
i per cada actitud, hem de suposar que també, no?
Sí, i el que passa és que també hi ha un moment en què efectivament les paraules dels pares no
serveixen.
Bueno, no fan, diríem, funció de ni de tall, ni de regular, ni de referent.
Ho has dit molt bé, no serveixen.
Bueno, a veure...
O no serveixen perquè servien.
Exactament. Sí, estem parlant ja d'un adult jove.
Uh-huh.
O d'un jove adult, diríem, si fes el que diuen els seus pares, doncs potser no seria tan adult, no? És a dir, i aquí ja és que ja depèn de tantes coses, perquè hi ha actituds, no? Diu, però no ho sé, de vegades amb l'esport, però què fas encara jugant a futbol? bueno, que fa, es cobra o té, troba allà coses que potser per una altra no són manera d'anar per la vida o no són coses prou, però pel propi subjecte sí que ho són. I aquí el que costa és també, no, respectar les eleccions i les particulars maneres d'afrontar la vida de cadascú. No? Un pare li podria dir, escolta, no tens edat d'anar de casa curta, no, corrent i jugant, escolta'm, no, dedicat a coses més sèries. Però qui sap, no, si després no serà entrenador o serà...
Fins a quin punt és normal que els pares intentin projectar quelcom dels seus valors, de la seva personalitat, de la seva manera de fer les coses i d'entendre-les en els fills? És raonable fins a un punt, no?
Sí, sí, és molt...
Els fills són dels pares, per tant...
A veure, els fills no són dels pares, però són fills, són fills. Són fills dels pares, i els pares són pares dels seus fills. Però no són de... No hi ha per...
Bona matisació.
Sí, sí, perquè efectivament aquesta projecció existeix i diríem, com dius tu, és raonable que hi sigui, i és necessari que hi sigui.
O sigui, sí, els fills que... han nascut d'uns pares, però no són dels pares.
No són dels pares, no són propietat dels pares, no són ni seran allò que els pares voldria que fossin o allò que els pares haguessin volgut ser.
Encara que els pares puguin afirmar i es pugui dir obertament que hi ha alguns moments de la vida en què els fills són molt dependents dels pares.
Ho són.
Ho són.
Moltíssim.
Però això no vol dir tampoc que siguin dels pares.
Tampoc.
D'acord.
No és una propietat, ni, o sigui, sempre és un ser que efectivament al començament depèn totalment, plenament, absolutament. I això, bueno, es presta a confusions.
Però això és el més normal dir. És el meu fill, és la meva filla.
Ah, això sí, sí. No? I aquí directament s'ho estalvia i ja diu mi i pel nom, no? Ah. Mi Daniel, no?
Sí, sí.
El meu Jordi. O...
Sí.
Sí.
Normal.
Sí. Diríeu que també el llenguatge moltes vegades el que fa és reflectir...
L'inconscient.
Sí, la posició des de la que cadascú veu les coses.
D'acord.
I aquest mi... o meu...
No et fa massa el pes.
A veure...
És una mica perillós.
Sí, pot ser una mica engorrós, sobretot pel fill.
D'acord, perquè el fill o la filla, a què se l'ha d'ensenyar? A ser independent per ell mateix?
Em sembla que sí. A ser independent en la mesura que també haurà d'aprendre a dependre d'altres, a saber delegar, a saber confiar... Bueno, totes les variants, però diríem que ensenyar un fill o sigui, deixar un fill en una posició sempre passiva, sempre dependent, sempre ajustant-se al que l'altre li diu, sembla que queda com coix, no? Com queda a expenses dels que tingui al voltant.
Això no té res a veure amb el vincle, amb l'estimació, amb la passió mútua que es pugui tenir entre pares i fills i entre fills i pares? No té res a veure?
A veure, sí té a veure, i de vegades té a veure amb alguns dels components d'aquest efecte, no? De vegades hi ha una... se centra en la sobreprotecció, que és intentar, diguem, fer per l'altre o estalviar-li a l'altre o fent el nom de l'altre, cosa que per més que s'alimenti de l'estimació té un efecte de fer mal, no? de malmetre o de que això comporti conseqüències negatives per al fill, perquè, no sé, per exemple, no agafi confiança en les seves possibilitats.
O sigui que allò de ho faig perquè no vull que se m'enfadi o ho faig perquè no vull que les conseqüències, diguem-ne, momentànies siguin difícils, o que el fill pugui dir no faré això perquè no vull enfadar...
A veure, jo, justament això ho podem agafar com un símptoma en un jove, si deixa de fer coses perquè els seus papes no s'enfadin. Diguem, això és simptomàtic d'una posició, justament, d'adolescent o de nen més petit.
No té res a veure una actitud així amb el respecte, l'estimació... No.
No. No, no, diríem, a veure, justament...
És a dir, que un adolescent o que una persona ja més o menys amb una edat determinada pugui dir que no fa determinades coses per un cert respecte que els pares no es puguin enutjar o no es puguin enfadar, això seria símptoma d'una relació que no és adequada?
Molt infantil.
Molt infantil.
Clar, és a dir, perquè papà no s'enfadi fent no sé què, o perquè la mama no... Dius, home...
a una determinada edat,
clar,
ja no.
És que una cosa és que un digui, a veure, que per l'estimació pels altres decideixi, però per compte propi és un qui decideix, no en funció de l'altre, i menys que en renyin, o és que si no el papa en castigarà. Dius, vale, si tens 8 anys, molt bé, ja anem bé. Diu, però clar, si tens 25, ja m'has refumut, no? Perquè no està jugant, diríem, el poder, la seva potència, les seves pròpies cartes, i està, diríem, massa condicionat o massa en posició de fill, i de fill un tant infantil.
D'acord. En canvi, la posició de fill no s'ha de perdre.
No, no, efectivament.
És a dir, tu parlaves d'un fill que no jugaria les seves cartes en una situació com aquesta,
sí.
I molts pares poden pensar, bé, però és que quan la juga, diguem-ne, emparant-se en una jerarquia que no és la seva. Quan els fills, diguem-ne, superen la capacitat d'autoritat dels pares davant de determinades circumstàncies.
Però si ho fa per regir sobre la seva pròpia vida és una cosa, si el que pretén és regir sobre la vida dels pares, ja és una altra.
O sigui, tornaríem a la qüestió anterior, però a l'inversa.
Exacte. Bon, això, per exemple, també es veu quan de vegades els fills, els pares són grans i comencen a patir i volen fer coses, en la cosa que enerva moltíssim els pares grans, perquè diuen, escolta, potser sí que estic gran, però ja també sóc grandet, no? Ja en sé fer les coses, a veure si ara... Ai, és que patim. Ai, sí, pues no patiu, ni deixeu-me fer.
Allò que moltes vegades enfaden les persones grans quan els fills els tracten com a criatures, vols dir?
Però veus? Es senten inhabilitades, es senten no, menys tingudes, i és una sobreprotecció. És una sobreprotecció. A la inversa passa quan els fills, diríem, quan els pares sobreprotegeixen els fills, és el mateix, inhabiliten, deixen a l'altre, el deixen en poc lloc, en poca participació.
La sobreprotecció és un excés d'estimació? Són les conseqüències d'un excés d'estimació?
A veure...
Ho dic per si és un parany on és molt fàcil caure.
És un parany, sí. Sí, sí.
I partint de la millor intenció, del millor objectiu, del millor de tot.
Sí, el que es veu en la clínica, és a dir, quan això està en el marc de situacions on hi ha o disfuncions o patologia, normalment la sobreprotecció amaga corrents hostils. És a dir...
Què vol dir?
Saps, de vegades el pobret aquell, ai pobret, i que l'altre es posa a mil amb el pobret aquest, però diu, pobret, no. Aparentment és molt maco, però en realitat té molta agressivitat, que l'altre copsa ràpidament, diu, pobret, re, a mi no em tinguis pena, que anem malament. Per què? Perquè justament, perquè és com menys tenir, és com tirar avall, i aquí és on hi ha la cosa agressiva. Si jo et sobreprotegeixo...
Ens estem posant un extrem, hem de suposar.
Ens estem posant en un component que de vegades està molt clara i molt manifestament no, jugat, i de vegades no tant, però sol ser-hi. Perquè si és una
és a dir,
sobre...
De
una
nens,
cosa és la protecció.
De nens o nenes que se senten menys tinguts,
clar,
davant aquest paraigües monumental que els lliga per totes bandes.
Sí, sí. Diríem, però no parlem de la protecció, eh?
No.
Una cosa seria, no sé, per exemple, quan uns pares entenen que una manera de protegir és no deixar-lo anar en moto. El fill ho pot entendre com una sobreprotecció, el pare clarament ho ve com una protecció, pel que sigui. Aquesta seria una qüestió més discutible, però dic en altres que són clarament tu no ho facis, que ja t'ho faré jo, que estarà més ben fet. Clar, o sigui, si estarà més ben fet perquè t'ho faig jo, vol dir que tu ho fas molt malament, o si més no ho fas pitjor que jo. I no em maco de dir això, no? No, deixa, no ho faci, ho fas fatal. No es diu així, però està implícit en hi ha com un descrèdit, no? Una desacreditació, i aquesta és la part com agressiva, diríem, no? Moltes vegades és una mica al revés, és a dir, bueno, a veure, com li dones lloc més en el sentit de com ho fan els pares quan el nen és petit i fa un gargot. Diu, mira que maco, què és això que has fet? Diu, un elefant que està corrent per la selva. Diu, fenomenal.
En aquella època on, diguem-ne, no es valora tot i ja es dona per entès que en fi, que per la circumstància de l'edat i de l'educació, que ha fet el que ha pogut.
Sí, i que dius, mira que bé, no cal dir, no, mira, això és un elefant.
D'acord, d'acord.
No, a part, probablement, si un va fent...
A veure si em diràs que partim d'un moment de la vida en què es valora qualsevol cosa, qualsevol gargot és vist amb satisfacció, i acabem, o podem acabar, en un moment de la vida en què no es valora gairebé res, perquè sempre algú pot fer millor que el fill, i el pare ho pot fer millor que el fill, i la mare ho pot fer millor, tal.
És que, a veure, hi ha un moment en què els fills necessiten molt, no? Els nens, sobretot, necessiten sentir que direm que els pares estan conformes, els agrada el que fan, que el miren amb ulls de que pot, precisament, de que és capaç de que agrada, de que ho miren amb ulls. Després el que ve és que cadascú amb lo seu i fa l'elefant a la seva manera.
T'ho pregunto perquè és que dona la sensació a vegades pel que dius, que alguns pares tenen por d'aquelles capacitats que incentivaven el fill de petit, i és allò de dius, no, està molt bé que faci coses, però ei,
sí,
que arriba un moment que si em fa més de les que jo crec que ha de fer, aleshores ja entrarem en un conflicte.
Sí,
sí.
Sí, sí. L'altre dia hi ha un nano que el seu, que no entenia massa què li deia el seu pare, però que li havia dit alguna cosa així com que el fill li demana una cosa i ell diu sí, te la compraré i la farem i tal, perquè a mi m'agrada molt això. I diu, ui, potser estic sent molt egoista perquè en altres coses que tu em demanes jo et dic que no, perquè és que a mi no m'agraden. I el nano intentava d'entendre això, ja veia una part d'aquesta qüestió, però com si també pensés, diu, però això no és ser pare, precisament, no? Té una edat 13-14 que això comencen a qüestionar-se. Però és una bona reflexió d'aquest pare, que més val saber-ho, que un pare accepta fer segons quines coses amb el fill perquè li agraden al pare. Dic perquè és un bon camí per després acceptar que haurà de permetre o donar algunes coses que no li agraden al pare ni li fan el pes, però al fill sí. I mira, i com el pare no és el fill ni el fill és el pare i cadascú és cadascú, doncs ni el fill està sobre la terra per donar plena satisfacció al pare en cada cosa que faci,
Ni els pares són a la terra per donar totes les satisfaccions als
tampoc,
fills.
Tampoc, efectivament.
Tampoc.
No, però això, diríem, depèn més dels pares.
D'acord.
Ho poden decidir més, diríem. No? Mm-hmm.
Vols dir que el fill tampoc té edat com per tenir aquesta reflexió tan profunda o tan a una certa distància que poden tenir els pares respecte a allò que pot satisfer, no pot satisfer i pot...
Això els fills s'ho troben, diríem, amb el creixement.
Vida.
Clar, amb el creixement s'ho van trobant. Justament, els joves ja estan més enllà que en adonar que satisfà la mama o el papa. Diríem que ja, en principi, han de portar ja incorporades tota una sèrie de criteris, de valors, de perspectives que són familiars als pares, diríem. Però també és un moment en què apareixen certs estranyaments. No, diu, sembla mentida, no? el cria, estàs tota la vida i de cop i volta sembla un desconegut, no? D'on t'ha tret aquesta... Bueno, també és veritat que surten composicions originals i diferents i diverses, i els joves ja s'empenyen bastant en tenir una certa originalitat,
I encara que pugui semblar un desconegut, els pares no haurien de patir tant perquè continua havent-hi allò que s'ha sembrat durant... Encara que no doni la sensació que aparegui a vegades...
O que apareix en una composició...
Que no agrada massa.
És que, sí, yeah. Però que té elements, no? La composició té alguns elements reconeixibles i valorables. Sempre hi ha un nivell de frustració o de decepció o d'insatisfacció en la relació entre pares i fills. Jo treballant amb grups de pares, no? De vegades alguns pares al cap d'una o dues reunions ja deien, puf, jo no sé de què em queixo. Dic, jo em queixava molt perquè feia els deures el diumenge a última hora.
Dic,
però aquesta senyora està parlant de que no els fa ni a última ni a primera, o que li diu o que l'insulta. Diu, clar, diu, a mi aquestes coses no em passen i no em pensaven que passessin. És a dir, que sempre és relatiu el grau de satisfacció dels pares. i sempre en algun punt hi haurà, diríem, distanciament, insatisfacció.
Tot i ser relatiu, qui ens escolti pensarà, home, tot és relatiu, però un nen o una nena no pot insultar els seus pares.
No, a veure, no pot.
No,
que...
ja ho sé, David, sí, poder, pot, esclar.
Sí, no hauria, però, no.
No hauria.
Òbviament, no.
És a dir, hi ha coses que, dins d'una gradació de satisfacció, hi ha coses que no entren ni en la satisfacció ni en la... Senzillament no haurien d'entrar
sí.
dins una, diguem-ne, una relació, no? Sí.
Però el que ha d'entrar en la relació és justament la insatisfacció dels pares. Com no podem posar-li un esparadrap i que no
digui el
renec, la qüestió és què passa un cop es diu. Com es manega aquesta qüestió, de què s'alimenta, perquè què és aquesta necessitat d'anar insultant els pares d'aquella forma, si és una qüestió puntual, si és un costum, ja... Bueno, no? Però aquí és on, diríem, el problema és quan les coses que apareixen queden tal qual. No estan, diríem, ni treballades ni abordades. Per això, en aquest sentit, els pares són un referent pels fills. Perquè aquí tindran una referència de què passa quan insultes. Per exemple, quan els nens comencen a anar al llarg d'infants o de molt petitets, que diuen el primer, no? La primera paraulota,
sí.
No? Tots es queden molt parats, segons com fa gràcia, segons... No? I després...
Com a mínim parats es queden.
Sí, ja. I de vegades, o sigui, els pares diuen, però si no, nosaltres no parlem així, d'on t'ho ha tret? Bueno, s'aprèn i es veu ràpid sobre aquestes coses.
D'acord.
I la qüestió no és que no la sàpiga, sinó que sàpiga com utilitzar-les, quan, en quines ocasions, i que no es poden fer servir, no? I amb els pares,
ara,
no.
Que em perdonaran els oients, si un pare o una mare diu collons cada dos per tres, o un nen o la nena...
Podria ser que ho digués,
ser,
no?
Sí,
podria ser.
Però que no ho digui no vol dir que el nen o la nena no ho digui en algun moment.
Exacte.
D'acord.
Exacte. O que sàpiga, que diríem, que a casa... I això també, qui ho diu és el pare, pobre d'ell, com ho digui, però a la que surti de casa i estigui amb els amics, en algun moment li sortirà un... No? Dirà,
sí,
ho dirà un collons allà on sigui.
Sí, sí.
Bueno, ja és això, és justament tenir referències, aprendre en quines circumstàncies sí i en quines no, que qualsevol cosa no pot ser, no pots fer qualsevol cosa, perquè això porta conseqüències, però és que fan falta les conseqüències, no? Quan no hi ha conseqüències, quan per exemple si un nano insulta sistemàticament, l'única resposta és això no es fa, això és molt lleig, però no supera, no s'intervé, no s'analitza, no es transforma, no es metabolitza això, o no s'arriba a l'arrel, doncs és queda tal qual. No.
Per aprendre, o per ensenyar a aprendre, o perquè el fill o la filla aprenguin, s'ha de castigar?
Hauríem de definir càstig, però diríem que si càstig és alguna forma de forçament sobre el fill, sí. Sí, l'educació força i és que com la vida en societat també força, no? A reprimir o a estar-se'n de determinades coses perquè hi ha l'altre, perquè tenim normes, perquè tenim regles. Jo sí, però a mi sí, a tu no, però al conjunt sí, no? I sí, o sigui, els càstigs fan falta, clar que fan falta. El problema és quan, diríem, o sigui, el que està clar és que un nen no és un gos, no? ni diríem, i els gossos actuals tampoc se'ls ensinistra d'aquesta manera, no? A base de pals i de pastenaga, de carn,
sí,
no?
Sí, adoc que sí.
No és pur reforç positiu i negatiu, és una cosa més...
És a dir, encara estem aquí, el càstig és necessari.
Sí, el
fos. Com
a veure,
com ens ho maneguem, això?
Aquí està, no és necessari per a què, el càstig el que implica és, o sigui, un judici negatiu sobre això que s'ha fet, no? És una forma de sanció, sancionar un fer, un dir, una conducta, una actitud.
Primera qüestió, els pares s'han d'espantar una mica per això del fet de castigar i per les conseqüències que pugui tenir en la relació amb els fills o no? O si s'ha de castigar, s'ha de castigar.
A veure, el que passa moltes vegades és que el moment del càstig és el moment de l'enrabiada. No? És quan el pare està rabiós o la mare està rabiosa, doncs castiga i es queda content, satisfet. Inclús, però què passa?
Perquè deu haver alguna vegada que els pares ho poden passar pitjor gairebé que el fill a qui castiguen, dient-li que el castigaran.
Sí. No només dient-li, sinó fent-ho. Perquè, o sigui, dir és molt fàcil. O relativament fàcil.
Sí, aplicar allò que s'ha dit.
Exactament. Per això hi ha molts pares que...
Que es comença amb un càstig aquí dalt i s'acaba amb un càstig aquí baix.
Sí.
Després d'una negociació.
No, però moltes vegades és...
Ni tan sols això.
Exacte, és interna la negociació.
És interna. Vols dir que fa tanta mal haver-ho de... d'allò que es va rebaixant.
El moment de l'enuig, realment, en aquell moment, què és el que no faria aquell pare? Bueno, de tot, no, deixaré sense tal, mai més tal, però són coses, diríem, en calent, que es diuen en calent, i, no, i després són insostenibles, amb la qual cosa, més val que un ho sàpiga.
Que, no, que els pares no castiguin més enllà del que ho permeti les seves emocions.
Sí, no, que no, que no, o sigui...
Del que puguin aguantar.
Exacte, del que puguin sostenir, perquè si no ha de ser sostenible. Si d'acord. Si tu dius, et deixaré sense tal... I al cap d'un quart d'hora, bueno, ja està, ja se m'ha passat l'enfado. Aleshores, perquè l'única conclusió d'aquestes coses és això fa enfadar el pare.
D'acord.
Però no té cap valoració de si es pot o no es pot fer, si està bé o si està malament, si hi ha una altra manera de fer-ho.
Vols dir que el fill o la filla pensarà, bé, s'enfada, però no anem més enllà.
Ja està, exacte. És un pur enfad. I aquí és on te veus... I que és una cosa molt primitiva i molt infantil. No, que perquè el papa no s'enfadi o perquè la mama no s'enfadi.
Tornem per a l'inici, castigar és necessari en algun moment.
Sí, però entenen el càstig com a sanció, és a dir, el càstig seria, i perquè la sanció sobre el fet o sobre el dit és una manera de o de jutjar o d'analitzar o de valorar això que s'ha fet. Si la sanció, o sigui, si té sanció és que no està ben fet, és que no s'ha de fer, és que el càstig pretén evitar això o fer pagar per això que s'ha fet. El problema és quan el càstig passa a ser el recurs fonamental o sempre no, anar a la mateixa qüestió, o pensar que perquè si sobredimensiones molt el càstig ja no ho farà mai més.
Mentida?
I a veure, és una mica bèstia. És que és una mica bèstia, perquè aleshores ja...
Sí, no es pot anar castigant.
A veure, no es pot anar castigant com a únic recurs.
D'acord.
És a dir, si el que deien del renec i l'insult als pares és una constant, o sigui, el càstig es quedarà curt, o sigui, faran falta més coses, més intervencions, alguna cosa més complexa. El càstig és una mica elemental. No és una cosa molt, molt complexa,
no,
molt encara, sofisticada.
Encara que ho pugui semblar. És a dir, encara que el càstig pugui semblar alguna cosa allò...
A veure, de vegades és una manera de deixar tranquils els pares. Ho va fer, no? I el vaig castigar. Ja està. Jo complert, no? Fent de, que, bueno, fins a un cert punt és veritat.
Sí,
és veritat.
I de fet vivim en un món on ens administrem així. Quan no es compleix hi ha unes conseqüències, que es digui càstig expressat de determinades maneres.
No, però veus conseqüències.
Sí.
Això és encara més interessant. De vegades, per exemple, un càstig que no seria càstig, però una conseqüència que podria tenir un efecte sobre la conducta de l'altre si la mare es posa a plorar. O li diu no sé, no? Mai m'havia cregut que tu podries fer una cosa així. I que l'altre aquí es quedi una mica descol·locat, no? Que es quedi a quadros, és a dir, que, per exemple, estigui buscant una confrontació i en comptes de trobar una baralla, el que troba és el dolor, no?
Li cau al damunt alguna...
Sí, és a dir, que en realitat s'acaba fent malbé ell mateix, exacte. I això té molt més efecte que no cal deixin, no sé, 5 hores dintre l'habitació.
D'acord, però això, diguem-ne, tindrà efecte una vegada o dues o tres, però tampoc pot ser, diguem-ne, moneda recurrent, apel·lar, fins a quin punt em pots fer mal fent determinades coses.
Sí, o podem tirar una mica més endavant, no? Que això doni peu, justament, no? a tirar del fil. no? De dir, bueno, què passa, no? Què t'està passant? Que el fill digui, no sé, és que tu mai, no sé, mai estàs quan jo tinc problemes. Eh? O em deixes sol o no em tractes bé. Com em va dir una nena, és que la meva mare, és que la meva mare no em fa cas. Dic, com que pues, havia estat malalt, petitet, havia estat malalt. I la mare tenia feina i treballava a casa,
sí.
I estava fent feina, clar, la tenia
i no m'havia vingut a veure.
Però, sí, però l'hauria de veure tot, però clar, però no estava tota l'estona per ell, perquè estava fent feina. I diu, no estava per mi, dic, no, estava per tu i per més coses. Però aquest no estava per mi, no estava tant com creia com havia... el nano, home, que havia de plegar de tot i està per ell, i punto. Res més, no? 24 hores dures.
En determinades edats, el càstig és més efectiu que en d'altres? Quan som més aviat petits, funciona més bé aquest recurs que quan ens anem fent grans? Intentar castigar un adolescent amb determinats recursos pot ser una bestiesa?
No. Jo crec que hi ha una edat en què, o sigui, en què no es pot castigar. El càstig com a tal no és la manera.
Ha caducat, vol dir.
Sí, encara no toca, encara no ha arribat l'època del càstig. Després sí, o sigui, perquè quins són els càstigs? Són, en comptes de càstig, el que hi ha són les emocions dels pares. Justament el pare enfadat, el pare content, el pare que diu que no, que això no es fa, i ho diu molt serio, i hi ha nanos que amb això només es posen a plorar perquè el papa li ha dit que no i s'ha posat serio, o perquè s'ha enfadat, o perquè l'ha aixecat una mica la veu, i amb la qual cosa s'ha de tenir cura, perquè hi ha nanos més sensibles que d'altres, no? I de, justament d'adequar-se al nano i no tant a l'efecte que desperta, no? O d'intransigència, o d'intolerància, o de lluny, no? En els pares.
També hi ha persones que saben enfadar-se i persones que no.
Sí, sí. I que per castigar no cal estar enfadat, eh?
No?
No, més aviat al revés. Quan menys enfadat, millor. Per ajustar, per ser una mica més equànim, per no actuar en funció del sentiment, no? Del sentiment en l'instant.
Però està clar que un càstig als 5 anys no és el mateix que un càstig als 15.
No s'aplica de la mateixa manera. No s'aplica de la mateixa manera. Segurament té components una mica diferents. No sé, als 15 és més... és més clarament punitiu. No sé, no? És més... potser és fer pagar per una cosa que s'ha fet malament, és a dir, quan està tot molt més parlat, està tot més, al 5 potser no tant, no? És a dir, però als 15 justament no es pretén...
O al 5 el que hagi fet una criatura amb 5 anys, diguem-ne que suposo no és comparable, per dir-ho d'alguna manera, o no té les conseqüències que
pot tenir
d'alguna acció amb un de 15,
sí,
no?
Sí, efectivament. Perquè ja té una altra autonomia, perquè ja ha de... funciona més d'acord a criteris propis perquè està menys vigilat, o sigui, un de 5 normalment
que està molt més,
sí.
I per encarar la recta final, una persona pot anar vivint bona part de la seva vida càstig rere càstig, per dir-ho així? Això del càstig és una metodologia, és a dir, si un més o menys el castiga en una determinada edat, després no l'hauran de castigar tant, o si el càstig es converteix, és a dir, si un pot anar parlant que l'havien castigat als 5 anys, que l'havien castigat als 7, que l'havien castigat als 10, als 12, als 14, als 16, i tota la vida explicant, no sé,
si ho expliquen, si ho explica des de algo que forma part de la seva vida i que l'ha ajudat a conformar-se com a persona i a construir-se com a persona.
És a dir, que li troba un valor a les accions.
Efectivament. O inclús una certa senya d'identitat en els seus pares, o en el seu pare o en la seva mare. No? De dir, és que, papa, és que tu sempre igual. A la que, pam, dius, nyaca, s'acaba, ja no surts el cap de setmana. Dius, ostres... De vegades, per exemple, quan són una mica més grans poden tractar més les coses, no? I poder dir-li, mira, és que jo trobo que tu t'aprofites dels càstigs per no deixar-me sortir, perquè en realitat tu no vols que jo surti, i aleshores t'agafes, castiga'm una altra cosa, treu-me la setmanada, no? O no sé, o, mm-hmm. o em quedo a l'habitació, mm-hmm. però no sense sortir per
les nits. Si el càstig és recordat com quelcom que ha ajudat,
sí, és que...
El creixement personal, perfecte.
Sí, perquè segur, és que tot depèn de tot el que vingui al voltant de lo del càstig, no? Tant en la manera com en les formes, com el que vehiculitza. Si el que vehiculitza el càstig és, diríem, un posicionament dels pares, una certa fermesa dels pares, un recordar quina és la norma i quin és el bon comportament o tal com han d'anar les coses, que implica el que no tot val, de que qui la fa la paga, bueno, tot això, doncs, clar, ja té una altra riquesa, no? Mm-hmm. El càstig que la pura privació d'algú o el fer algú que no agrada.
D'acord. Sense exagerar en la paraula, però hem criminalitzat el càstig?
A veure, és que al voltant de la qüestió dels càstigs, diguem, jo crec que es va sobrevalorar en una època la qüestió del càstig. I que havia una cosa...
I sobretot el càstig físic, no?
Efectivament. Físic i de la denigració, sí. No? Això de que la letra con sangre entra, mm-hmm. Diríem, on amb certa facilitat, o sigui, tenia un component sàdic. És a dir, i que de vegades... I sempre, a veure, quan un càstig el que respon és a l'enfado dels pares, té un cert component sàdic. Jo ara t'ho faré passar malament perquè jo m'ho he passat malament i tu passaràs igual de malament que jo. Bueno, són maneres, però diria...
Mala vara de mesurar.
A veure, si tu qüestiones que l'altre et faci passar malament, quin sentit té estar gaudint de fer-li passar malament?
D'acord.
A part, normalment això sol passar en el moment de que es veu tot vermell, mm-hmm. o que s'està enfadat, perquè després quan passa això fins i tot venen les culpes, els arrepentiments, i el càstig aquell queda a zero. Aleshores,
paga la pena passar aquest procés, vols dir? No.
No, i a més...
És a dir, que el càstig porti implícit no, què? Una certa rancúnia, una certa...
Segons com podria portar-ho. Quan hi ha un ensenyament en el càstig, no? Ja dic, el càstig ha de ser un... I abans, en altres èpoques, tot era molt més dur. No? És a dir, a veure, en països musulmans, al lladre li tallen la mà. Segur que ja no roba, dius, és veritat, amb aquella mà segur que no roba res més. Mm-hmm. Ara, no sé, tampoc són maneres, no? És a dir, potser ens ho podem pensar. Inclús avui en dia, la delinqüència, la càrcel és com l'últim recurs. Ja se sap que no funciona, que no, això no farà. No, si fiques un delinqüent en la càrcel no et sortirà un ciutadà responsable i cívic, o sigui... alguna vegada sí, mm-hmm. però que fan falta
que
altres tipus...
Que no tot és tan senzill, vols dir?
Clar, que per la via punitiva no resol tot. És a dir,
encara que ens ho pugui semblar.
Encara que de vegades ens ho pugui semblar. Sí, o que mà dura. Sí, la mà dura, però més que no cal que sigui dura, cal que sigui ferma. Mm. Que és molt diferent, eh?
Entre la duresa i la fermesa.
A veure, és que ferm en el sentit de consistent, de coherent, d'estar apoyada i...
És a dir, entendries que un càstig és ferm quan no disminueix la seva força. És a dir, si els pares creuen que han de castigar d'una determinada manera, es castiga d'una determinada manera, però que no vagin baixant el llistó fins a deixar el càstig sense valor gairebé.
És que això, sí, bueno, això és un... Es diu clàssicament, no?, dintre de les pautes del càstig, això, sí. No ho rebaixis o no, perquè perds
l'autoritat.
Sí. La fermesa és més aviat de la posició, més que l'instrument que s'utilitzi.
D'acord, de la convicció personal.
Efectivament. Del que
jo no... crec això, sí. I com que crec això...
Efectivament. I tu saps que...
Jo crec això.
Sí. I que diríem que això forma part... No només... Perquè aquí, a veure, la creença... per exemple, quan deies aquest nano de 25 anys, els pares creuen que, jo l'altre diu, pues m'alegro, molt bé, felicito, però jo no ho crec pas i no ho faré, jo faré el que jo crec.
Aquí està.
Amb 25 anys, òbviament, amb el nano petit és jo crec tal, i com sóc ta mare, tu també ho faràs, això. A mi no m'agrada. No t'agrada, però és el que hi ha. veus, la mare de Pepito sí que sí, aquella és fantàstica.
Perquè avui,
però jo sóc la teva.
Avui que no acabaríem, i mentre visqui sota aquest sostre, faràs el que jo digui, això funciona o no? Bueno, amb 25 sí. anys o amb 26 o...
A veure, sí, o no. No. Això ja és més relatiu.
Això ja és més relatiu.
Això és més relatiu, tan Vaya. Gran sí, tan gran és més relatiu.
Vaya, por Dios.
Però, a veure, però els pares estan en el dret. Poden agafar i dir-li, jo no vull que entris, o sigui,
sí, sí.
O et posaré el baldó, et posaré el baldó i aquí tornaràs a entrar a partir de les 8 del matí i jo, vale, ja vindré a 8 i mitja. O me'n vaig a viure sol o a casa l'àvia, no sé, el que sigui, el que sigui, que això moltes vegades són qüestions que en cada vincle s'han de resoldre d'acord, d'una
d'acord,
manera,
petits duels, eh? Sí. 10 i 54 minuts, la setmana que ve, com no, seguirem en el nostre habitual temps de família des del Centre de Reeducació de Vida al carrer Pau Barraveig, número 16, amb en Roman Pérez. Roman, gràcies.
A vosaltres.
Fins divendres que ve.
Fins divendres.